ofertes i amb entrega immediata.
Ostres, m'hi aproparé.
Vés-hi del 23 al 25 de març. Fan Special Days i trobaràs més descomptes. Només a Garatge Central, a Figueres, Olot i Vic. Fort Nicolàs, al Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tarraco Center a Tarragona, Reus, Valls i Cambrils. I Centre Trànsit a Tarragona.
RAC ho presenta...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, al Segrià.
El dilluns 20 de març, a les 7, Islàndia. Amb Albert Om, en directe des dels camps fruiters florits d'Aitona.
Estrenarem la primavera des d'un dels escenaris més bonics...
I dolços...
...de Catalunya.
Farem ràdio envoltats d'arbres en flor. Una experiència única de sensacions, olors i gustos.
El dia que comença la primavera, Islàndia, a la terra de la fruita més dolça del món.
I el paradís d'Instagram.
Dilluns 20 de març, a les 7, Islàndia. Amb Albert Om, des d'Aitona. Amb el suport d'Aitona. Aitona Gourmet, l'Ajuntament d'Aitona, el Consell Comarcal del Segrià i ara Lleida, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. RAC 1. Tots som 1.
Bon dia, ara passa un minut de les dues. El conseller d'Universitats reclama contundència davant els casos d'assetjament.
S'ha de ser molt més proactiu. A vegades dona la impressió que l'administració, entre que es produeix una primera alerta i es ratifica una reacció, passa massa temps. Doncs no. A la que apareix un cas, sanció immediata de caràcter preventiu.
Són declaracions que Joaquim Nadal ha fet a Ràdio Estel després de saber que la Universitat Autònoma de Barcelona ha trigat un any a portar un professor que 8 alumnes van denunciar per assetjament laboral i en un cas també sexual.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
L'Autònoma ha donat avui explicacions d'aquest cas, assegura que ha complert la normativa i garanteix que ha pres mesures per protegir les víctimes i evitar més casos en aquest any. El professor en qüestió de filologia hispànica ja no podrà anar dilluns a classe. El Banc Central Europeu s'ha tornat a reunir avui d'urgència per valorar l'estat dels bancs de la zona euro després del cas Credit Suisse, que no va evitar ahir un nou increment de tipus. L'argument és la inflació. Doncs bé, Facu avisa avui que un de cada tres productes bàsics a què s'ha rebaixat l'IVA han pujat de preu. Atenció a la descoberta que s'ha fet a les muntanyes de Prades, uns gravats prehistòrics de gran valor que s'han trobat en una gran sala oval d'una cova subterrània de la Febró. És un gran mural de 8 metres de llarg, això mentre a la Vall d'Aran l'incendi que s'hi va declarar ahir ha cremat ja 150 hectàrees. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Pedri, és seriós dubte pel clàssic de Lliga diumenge al Camp Nou.
Ho avança Mundo Deportivo, malgrat que el canari evolucionava bé de la seva lesió i apuntava a ser titular, no ha tingut bones sensacions a l'entrenament d'aquest matí. El Barça no vol arriscar i Pedri, per tant, podria perdre's el clàssic. D'aquí 11 minuts ho ampliarem. També explicarem com ha quedat el sorteig als quarts de final de la Lliga de Campions amb dues eliminatòries destacades, Madrid-Chelsea i Manchester City-Bayern de Munic. El Madrid jugarà a l'anada al Bernabéu, la tornada a Londres. Pel que fa al City-Bayern, l'equip de Guardiola jugarà a l'anada a Manchester i la tornada a Munic. Els guanyadors de totes dues eliminatòries s'enfrontaran a semifinals. Per l'altra banda del quadre, es jugaran el Benfica-Inter i el Milan-Nàpols. També hem sabut avui la primera convocatòria de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol absolut, amb la gran novetat del davanter de l'espanyol Joselu, que debutarà amb l'absoluta. A la llista hi ha tres blaugranes, Valde, Gavi i Pedri. Destaca, en canvi, l'absència de Jordi Alba, Ansu Fati, Eric García i Ferran Torres.
I l'últim titular pel temps. Al cap de setmana s'escaparan alguns ruixats a la meitat nord del país. Mònica Osar, bon dia.
Bon dia. Sí, demà al matí no es descarta algun ruixat cap a les comarques de Girona i a la tarda en punts del Pirineu, Prepirineu, però també al voltant del Massís dels Ports o algun sector del prelitoral, i diumenge a partir del migdia. També s'esperen alguns xàfecs a les comarques de Girona, Catalunya Central i de nou al Pirineu i al Prepirineu. La nit de dissabte a diumenge amb vent de mestral i de tramuntana, amb temperatures que demà pugen una mica a la costa i al prelitoral, però tornen a baixar de cara a diumenge. I també baixaran aquesta tarda respecte a l'estai, entre 2 i 5 graus, màximes que es mouren entre els 15 i els 20, i aquesta tarda amb un cel mig ennuvolat i amb algun ruixat al Pirineu de Lleida.
Ara passen 4 minuts i mig de les 2.
RAC 1 migdia.
I com dèiem, el govern demana màxima rotunditat pels casos d'assetjament sexual de professors o catedràtics a les universitats. Això després que aquests últims dies hem sabut dos casos a la Universitat Autònoma de Barcelona. L'últim, un professor de filologia hispànica que 8 persones, 7 d'elles estudiants, han denunciat per assetjament laboral i en un cas també sexual. De fet, la universitat ja l'ha suspès de sou i feina durant 14 mesos, Maria Costa.
L'altre cas és el d'un catedràtic de física condemnat per l'Audiència de Barcelona per també haver assetjat sexualment un estudiant de doctorat a qui dirigia la tesi. La universitat l'ha portat de forma immediata i la responsable d'igualtat des de la facultat també ha dimitit perquè no han actuat, diu, fins que el cas ha sortit a la premsa. Per tot això, el conseller de Recerca i Universitat, Joaquim Nadal, demana que s'actuï amb celeritat, ho ha dit a Ràdio Estel.
S'ha de ser molt més proactiu. A la que apareix un cas, sanció immediata de caràcter preventiu. Apartar el cas del contacte. S'ha de separar la poma del cistell. I un cop això ha passat, començar les actuacions. Però jo crec que s'ha de ser contundent en inici, perquè si no els temes es podreixen i es perpetuen, i això no pot ser de cap manera.
Pel que fa al darrer cas, el del professor de filologia hispànica, Nadal assegura que també se l'ha apartat automàticament de les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, perquè hi estava implicat. De fet, era el coordinador de matèria de llengua espanyola de la selectivitat.
En aquest sentit, la Universitat Autònoma ha respost les crítiques de Nadal, en què els demanava més contundència. La universitat assegura que han escurçat tant com han pogut els terminis per emprendre accions contra el professor. La denúncia va ser ara fa un any, al març, i no ha estat fins aquest febrer que s'ha tancat l'expedient disciplinari. Ara bé, admeten que han de fer autocrítica.
La universitat admet que no han transmès prou confiança a les denunciants i que la gestió hauria d'haver estat més àgil. En aquest sentit, reconeixen que la normativa legal ara mateix no permet escurçar més els temps, ho ha dit la secretària general de la Universitat Autònoma de Barcelona, Esther Zapate.
Assumim que de tots aquests processos, de tots i de cadascun dels processos, en podem i n'hem de treure lliçons. Tot ha de ser més àgil i més eficient, i a partir d'aquí nosaltres entomem la part que podem millorar en aquest sentit, però és evident que també necessitem reformes en el marc legal que ens ajudin, no?, en aquest objectiu.
Com dèiem, l'expedient disciplinari es va resoldre el 17 de febrer i el procediment estableix un termini de 30 dies per presentar-hi al·legacions, termini que s'acaba avui mateix. Si no hi ha res de nou dilluns, quedarà inhabilitat.
Però avui han transcendit més casos. Com aquest, els Mossos d'Esquadra estan investigant una agressió sexual a un noi de 15 anys per part de dos companys que fan tercer d'ESO a un institut de Cervera. Els pares de la víctima van presentar denúncia fa un parell de setmanes, Maria.
Explicaven que els agressors van acorralar el noi contra una finestra, el van despullar i van fer tocaments. Els Mossos van identificar els dos presumptes agressors i van derivar el cas a la Fiscalia de Menors. Segons la mare, el seu fill es va quedar a casa 15 dies per recuperar-se, però l'assetjament es va repetir quan hi van tornar.
La policia espanyola ha detingut a Barcelona un jove de 23 anys que hauria agredit sexualment un menor de 14 al Maria. Es van conèixer a través d'un videojoc i el detingut es va anar guanyant la confiança del noi perquè li enviés imatges de caràcter sexual.
Es va desplaçar fins i tot al Maria i van tenir una trobada sexual en un hotel sense importar-li que fos menor d'edat. Quan la víctima ho va denunciar, li va fer xantatge emocional i el va amenaçar. Els agents van escorcollar el domicili de l'agressor i van trobar material pedòfil a l'ordinador, per això no descarten noves víctimes.
El jutge ha enviat a presó l'exentrenador de futbol femení del Club Esportiu Perelló, el Baix Ebre, que va agredir sexualment una jugadora amb discapacitat intel·lectual. Tot plegat hauria passat el novembre passat a casa del detingut.
Segons la denúncia de la víctima, d'uns 20 anys, l'exentrenador assetjava per quedar i la pressionava per veure's a casa d'ell. Quan hi va accedir finalment, el detingut li va insistir perquè consumís estupefaents, la va retenir i la va agredir sexualment. En un comunicat precisament d'ahir la nit, el club explica que feia 15 dies que havia acomiadat l'exentrenador per motius esportius.
I l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 23 anys de presó un home per haver violat dues noies i haver-ho intentat en dues ocasions més a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat l'estiu del 2021. També se'l condemna per haver-ne amenaçat un altre.
Segons la sentència, queda provat que l'agressor va fer servir el mateix mètode amb totes les tres víctimes. De nit, les seguia fins al portal de casa i allà les escanyava fins deixar-les pràcticament inconscients i les amenaçava. En el judici, el condemnat va reconèixer haver violat dues víctimes més. L'Audiència també li va imposar haver de pagar una indemnització de gairebé 150.000 euros.
Ara són les 2:09. Us ho ha avançat RAC1. Els Mossos crearan una regió policial d'internet exactament al mateix nivell que les regions policials de Barcelona, Tarragona o qualsevol altre territori físic. S'anomenarà Regió Policial Virtual. Així ho recull la nova estructura de la policia catalana que el govern té previst aprovar dimarts i que serà un canvi significatiu respecte a l'organigrama actual. Benet Iñigo.
L'adaptació al nou context tecnològic és un dels eixos dels canvis de l'estructura dels Mossos d'Esquadra. Per un costat, les nou regions policials actuals, com Terres de l'Ebre, Girona o Barcelona, se n'hi afegeix una desena, la regió policial virtual. Segons el decret que ha tingut accés RAC1, tindrà àrees semblants a les regions físiques. D'una banda, l'àrea de proximitat, que patrullarà la xarxa i atendrà les víctimes, i de l'altra, una àrea d'investigació pròpia dels delictes que s'hi puguin cometre. A més, i en paral·lel a aquesta regió policial, com ja s'havia publicat, es crea la Comissaria General TIC. S'encarregarà, d'una banda, d'assegurar sistemes informàtics de la policia catalana, però també de dissenyar estratègies i buscar eines tecnològiques que ajudin en qualsevol feina de la policia.
Aquests canvis per adaptar-se a la realitat digital formen part, però, d'una reorganització molt més profunda de tot el cos de Mossos. La prefectura s'enforteix, es dona molt més pes al territori i es creen noves comissaries superiors i generals, Benet.
Sí, d'alguna manera la cúpula dels Mossos agafa múscul i per primer cop queda fixat qui en forma part. A més del comissari en cap, hi haurà un número 2 del cos i dos comissaris més. Un coordinarà les diferents unitats de la mateixa prefectura i l'altre les grans comissaries del cos. Aquest decret d'estructura, en tot cas, és un esquema d'organització. Encara no posa noms d'aquesta prefectura reforçada. Ja no en penjaran una comissaria territorial i una de central, sinó que en penjaran 6 comissaries al mateix nivell. Investigació, informació, comissaria territorial, comissaria superior tècnica i les de nova creació, la Comissaria General TIC i la Comissaria Superior de Seguretat Ciutadana. Aquesta inclourà l'ordre públic, els serveis aeris i marítims, grups especialitzats com TEDx i Canina, i al mateix temps donarà instruccions generals sobre patrullatge o atenció a la víctima. Reubicacions d'àrees que d'una banda implicaran molts nomenaments i canvis de lloc i que de l'altra són el reflex d'un canvi de concepció del funcionament del cos. Justament per això, el sindicat majoritari dels Mossos, Sapevol, ja ha lamentat que no s'hagin exposat al Consell de la Policia, on els agents haguessin pogut aportar les seves propostes i visió de tot plegat.
És una informació que, com dèiem, us ha avançat RAC1. Com aquesta altra, l'Ajuntament de Barcelona estudia eliminar la limitació de 30 km per hora al voltant d'algunes escoles quan no hi hagi classes. Això després de les crítiques de molts conductors que es queixen d'haver de circular aquesta velocitat, per exemple, de nit o en cap de setmana, quan pràcticament no hi ha trànsit ni vianants. Laia Colomer.
L'Ajuntament estudia fer-ho en una dotzena dels 17 radars nous que van començar a multar a principis d'any. Ha demanat un informe per veure si la mesura és viable, perquè a la ciutat no hi ha precedents de radars que canviïn la velocitat màxima permesa segons les hores. En aquest cas, es planteja augmentar-la quan les escoles estiguin tancades. Segons dades municipals, cada dia aquests radars multen 686 conductors. Fa uns dies, el diari Ara explicava que els radars que es concentren més sancions eren el del carrer Montaner entre Rosselló i Còrsega, el d'Entença entre Provença i Rosselló i el d'Indústria entre Sant Quintí i Conca.
A la Vall d'Aran, l'incendi que crema des d'ahir a la tarda ja està estabilitzat. Ara els bombers centren els esforços en acompanyar el foc i vigilar que no traspassi els límits que han marcat. L'incendi és a la zona de Canejan, un municipi fronterer amb França. Fins ara ha cremat 150 hectàrees i treballen 12 dotacions terrestres i també un helicòpter. Des de Lleida, Julen Andrés, bon dia.
Bon dia, 7 són de l'Aran i 5 dotacions terrestres són de la Generalitat. Ara l'actuació se centra a acompanyar el foc. Es treballa amb dos flancs i el dret és el que registra més activitat, ja que es troba més obert i afectat per l'aire. També és cert que la part més activa es troba en una zona inclosa en el pla de cremes estratègic. Així doncs, segons informa l'ACN, no hi hauria perill en que les flames arribin al poble de Canejan. L'avís va arribar ahir a les 5 de la tarda i pel seu camí el foc ha deixat 150 hectàrees cremades i dues cabanes.
Anem ara cap a les comarques de Tarragona, perquè ho dèiem en començar. Aquest migdia s'ha donat a conèixer una descoberta de gravats prehistòrics de gran valor en una cova subterrània de la Febró, a les muntanyes de Prades. Uns espeleòlegs van trobar, per casualitat, una gran sala oval amb una enorme mural amb més d'un centenar de símbols gravats sobre la roca. És una troballa, com dèiem, excepcional, d'abast internacional. La Febró, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, els gravats en un mural de 8 metres de llarg dins d'una sala oval de 90 metres quadrats els van fer els pobladors d'aquestes muntanyes de Prades entre el Paleolític i el Neolític. Van trobar a l'interior d'aquesta cova un lloc simbòlic, una sala ritual on mostrar la seva manera d'entendre el món i el cosmos. I es veu que volien retre homenatge als difunts. És, per tant, una mostra excepcional d'art rupestre funerari, una mostra de gran valor. Ramon Vinyes, expert en la interpretació d'art rupestre, col·laborador de l'IFES, destaca l'excepcionalitat de la troballa.
És la troballa més important relacionada amb els pobles agricultors i pastors d'Europa.
De fet, la seva ubicació tan i tan amagada ha servit per conservar el centenar de gravats simbòlics com si no hagués passat el temps, aturat durant més de 3.000 anys.
Gràcies, Esteve. Pràcticament un quart de tres.
RAC1.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que els plàstics i els metalls van al contenidor groc. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor groc. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Hola amigos, hoy en Brico Aprendiendo íbamos a hablar de cómo instalar vuestro césped artificial en el jardín, pero hemos pensado que es mejor que llaméis a Césped Solución. Es rápido, fácil y para toda la familia.
Césped Solución, césped artificial de fabricación europea, de calidad, con 8 años de garantía y equipo propio de instaladores. Más información en la web céspedsolución.es.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Ocasión Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps. Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Si els teus plans a llarg termini només arriben fins al cap de setmana, ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Seat Sarsa, el concessionari i taller oficial a Granollers, Sabadell i Terrassa.
Sarsa Volkswagen és l'especialista en vehicles industrials. Visita les nostres instal·lacions i gaudeix d'un servei de primera. Amb totes les gammes Volkswagen que et faran el dia a dia més fàcil el teu negoci i tota la nostra gamma electrificada. Sarsa és concessionari oficial Volkswagen a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen Vehicles Industrials. Al Vallès i a la Catalunya Central, Sarsa Volkswagen.
RAC 1 migdia.
Set, obrim plana econòmica perquè el Banc Central Europeu està reunit d'urgència per analitzar la situació dels bancs a Europa després de la intervenció de Credit Suisse. Segons el BCE, és una reunió per intercanviar impressions i actualitzar la informació i treuen ferro. Asseguren que són reunions habituals, de fet, quan les situacions canvien tan ràpidament. A aquesta hora, però, la borsa espanyola torna a acumular pèrdues, baixa un 1,3%. Tot plegat l'endemà que el mateix Banc Central Europeu decidís continuar amb els seus plans, tot i la tempesta del sector bancari, i apugés els tipus d'interès mig punt més, fins al 3,5%. Christine Lagarde va justificar-ho perquè la inflació continua massa alta. Doncs avui s'ha sabut que al febrer la inflació a la zona euro s'ha mantingut per sobre del 8%, el 8,5%, segons l'Eurostat. Ha baixat només una dècima respecte al gener. En aquest escenari, l'Organització de Consumidors FACUA denuncia que un de cada tres aliments als quals es va aplicar la rebaixa de l'IVA al desembre s'han encarit des de llavors, Montse Martí.
La pujada de preu en la majoria dels casos s'ha menjat fins i tot la rebaixa de l'IVA. El portaveu d'aquesta organització de consumidors, Rubén Sánchez, assegura que els fabricants o les empreses de distribució estan manipulant preus per guanyar més.
No se puede consentir que la distribución siga inflando sus beneficios o los fabricantes de alimentos, que igual son ellos los que están aplicando las subidas sin que haya realmente incremento de costes. En algunos de estos precios puede haberse producido un coste que haya subido, un incremento real de costes de producción. No lo descartamos, pero en todos, esto es un fraude a los consumidores. Y ya estamos hartos de que nos cuenten la milonga de que todo sigue subiendo.
On hi ha hagut més pujades de preu és en fruites i verdures, però també s'han detectat encariments en l'oli, la llet o els llegums. Facua ha analitzat el preu de més d'un miler de productes de 6 supermercats, el Campo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl i Mercadona, i assegura que en totes les cadenes s'han detectat irregularitats. En posa alguns exemples: l'oli verge Carbonell d'un litre a Hipercor costava 8,59 € abans de la rebaixa de l'IVA, va baixar a 8,19 € després i ara es torna a vendre a 8,59 €. L'arròs bomba marca Hacendado de Mercadona valia 3,40 € abans de la rebaixa de l'IVA, 3,26 € després i ara mateix es ven a 4,50 €. Facua demana a Competència que ho investigui.
Mentre van els sis, torna a disparar la intenció de vot del PSOE i gairebé el situa 5 punts del PP. El baròmetre s'acaba de publicar i dona un creixement de 6 dècimes més a Pedro Sánchez i, en canvi, enfonsa les expectatives de vot per Alberto Núñez Feijóo en 2 punts i en només un mes. Última hora des de Madrid. Jordi Armenteras, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, en el cas d'unes eleccions generals, el CIS pronostica que el PSOE les guanyaria amb molta claredat, amb un 32,7% dels vots. El PP quedaria amb un 28% a 4,7 punts. Per darrere, empat tècnic entre Vox i Podem, 10% tots dos. Una de les conclusions que se'n poden treure és que Podem és qui paga l'error a la llei del només sí és sí, que pràcticament perd 3 punts en un sol mes. L'altre és que el nou cas de corrupció que afecta el PSOE, l'anomenat cas mediador, no passa factura als socialistes. Com sempre, el CIS no està territorialitzat i, per tant, no es pot concretar quin seria el comportament electoral a Catalunya en unes eleccions generals. Es pregunta també als enquestats qui voldria que fos president del govern espanyol a dia d'avui. El 22% responen Sánchez. Resposta directa. El 15% Feijóo. Però el 28% diuen, responen, que cap dels dos líders actuals.
El govern espanyol encara no concreta qui s'entrevistarà la setmana que ve amb els eurodiputats que integren la comissió d'investigació del Catalan Gate, l'ús de Pegasus per espiar líders polítics catalans i membres d'organitzacions i col·lectius independentistes. La comissió, que aquest migdia ha fet pública la seva agenda de contactes per dilluns i dimarts que ve a Madrid, sí que confirma que es veurà amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera Meritxell Serret. Des de Madrid també, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. Moncloa es fa pregar. Encara no ha dit qui serà l'interlocutor dels membres de la comissió investigadora del Catalan Gate. L'agenda que ha fet pública aquest matí al Parlament Europeu deixa en blanc els noms dels representants del govern espanyol. Només s'hi pot llegir trobada amb ministres o secretaris d'Estat competents, interlocutors pendents de confirmar. Aquesta trobada està prevista per dimarts a les 8 del matí. Una hora més tard comença la moció de censura de Vox. Per tant, és gairebé segur que Pedro Sánchez no atendrà els eurodiputats. Dilluns, la comissió de parlamentaris que investiguen la utilització del programa espia Pegasus es veuran amb diputats catalans del Partit Socialista, d'Esquerra Republicana, Junts, la CUP i en Comú Podem. I dimarts, amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera Meritxell Serret.
Per ser que Esquerra, Junts i la CUP es queixen que Europa de la passivitat del govern espanyol per aclarir l'espionatge a l'independentisme en Pegasus. Tots tres partits han enviat una carta conjunta al president del Comitè d'Investigació de l'Eurocambra denunciant que el president espanyol i tots els ministres cridats a la Comissió d'Investigació del Catalan Gate al Parlament s'hi han negat a comparèixer. I justament el Parlament s'haurà de posicionar sobre la possible pista marítima de l'aeroport del Prat. Els comuns forçaran aquesta votació al ple que es farà la setmana vinent. Volen que la cambra rebutgi la proposta que van fer un grup d'experts que formaven, entre d'altres, l'exconseller d'Economia Andreu Mas-Colell. Tot plegat serà després que el Parlament aprovés els pressupostos en què s'apostava per ampliar la capacitat de l'aeroport. Adrià Santa Susanna.
El text és molt clar, diu textualment rebutjar el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat mitjançant la construcció d'una pista sobre el mar. Es tracta, com dèiem, de la proposta que feien aquest grup d'enginyers i d'economistes que defensaven la proposta com a seriosa i viable. De fet, aquesta és una de les 9 vies per ampliar l'aeroport del Prat que Foment té damunt la taula i que s'estan estudiant, però la ministra de Transport, Raquel Sánchez, ja ha deixat clar diverses ocasions que preferiria allargar aquesta tercera pista. El portaveu dels comuns, David Cid, ha explicat a RAC1 que és urgent i necessari que el Parlament digui clarament si es vol o no aquesta pista marítima.
El que volem és que tots els grups parlamentaris, començant també pel grup que dona suport al govern, per Esquerra Republicana, es posicionin sobre la viabilitat de la quarta pista sobre el mar. Nosaltres, des dels comuns, creiem que, òbviament, des d'un punt de vista econòmic, però també des d'un punt de vista ambiental, és un autèntic disbarat.
Aquesta moció dels comuns es votarà i es debatrà la setmana vinent al Parlament.
El president xinès Xi Jinping visitarà Rússia la setmana que ve i arribarà dilluns i s'hi estarà 3 dies. Pequín diu que hi va amb la voluntat de tenir un paper constructiu en la solució del conflicte a Ucraïna. Vol que Moscou i Kiev s'asseguin a parlar de l'ambigu pla de pau que va presentar el mes passat. És un pla que reconeix la sobirania territorial d'Ucraïna, però que també considera legítima la preocupació del Kremlin per la seguretat. Tampoc s'hi diferencia agressor d'agredit. Els experts avisen que persones que mai abans han tingut al·lèrgia al pol·len aquesta primavera en podrien desenvolupar, sobretot en el cas de les al·lèrgies als xiprers. Com que aquest any la floració s'està retardant, els arbres estan acumulant molt pol·len que podria alliberar-se de cop i en pics elevats de concentració. De fet, els experts ja avisen que, tot i que aquest any les al·lèrgies arribaran més tard, també seran més fortes, Laia.
És l'avís que llença la Xarxa Aerobiològica de Catalunya. Amb el fred de gener i febrer, els arbres que acostumen a alliberar pol·len a l'hivern, com els xiprers o els avellaners, aquest any ho han començat a fer més tard, a principis de març. També està passant amb els que pol·linitzen a la primavera, com el plataner, que produeix moltes al·lèrgies, o els pollancres. S'espera que no comencin a alliberar pol·len fins a finals de mes i ho faran també amb concentracions molt elevades. A Catalunya hi ha 2,5 milions de persones amb al·lèrgies. Es calcula que la xifra es duplicarà el 2050 perquè la contaminació altera el pol·len i el fa més agressiu.
El govern ha desactivat la fase de prealerta del Procicat pel Covid i oficialment la malaltia ja es tracta com qualsevol altra infecció respiratòria. Ho han decidit aquest matí a la reunió de la Comissió Tècnica. Efectes pràctics, això vol dir que ja no hi haurà un dispositiu de vigilància específic pel Covid.
Ja fa mesos que el Departament de Salut va reforçar el sistema de vigilància de totes les infeccions respiratòries que s'actualitza cada setmana. És la manera com, per exemple, aquest hivern s'ha controlat la incidència tant del Covid com de la grip. El conseller de Salut, Manel Balcells, creu que avui és un punt d'inflexió.
El Covid està aquí, el seguim vigilant, igual com seguim vigilant a través del nostre sistema de vigilància totes les alertes epidemiològiques del món, que n'hi ha moltes. Però en qualsevol cas, rebaixem un grau l'estat d'alerta, traiem la prealerta i entrem en una normalitat epidemiològica i amb una normalitat de funcionament.
La prealerta del Procicat estava activa des del maig de l'any passat, quan es va desactivar el Pla Especial d'Emergències, vigent des del març del 2020, ara fa 3 anys.
Per cert, que Salut vacunarà els nens petits de bronquiolitis, s'incorporarà al calendari vacunal els propers mesos, però encara no se sap a quines edats. La bronquiolitis afecta sobretot els nadons de menys de 2 anys. I Jordi Basté rebrà el Premi Nacional de Comunicació Tarragona 2023. Es tracta del principal guardó que atorga anualment el digital la republicacheca.com i que reconeix una desena de periodistes i comunicadors tant de la demarcació de Tarragona com de la resta del país. La 9a edició dels Premis de Comunicació es farà el 28 d'abril al Centre Cultural de la Pobla de Mafumet.
Entre els guardonats hi ha Antoni Coll, autor de La Plomilla, del Diari de Tarragona, que rebrà el Premi a la Trajectòria Professional. Mònica Terribas, col·laboradora del Món Arracú, impulsora de nous projectes documentals a Mediapro, rebrà el de Periodisme Indomable. El premi en l'apartat radiofònic és per Les Golfes, de Radio Ciutat de Tarragona, el de Premsa Esportiva Exequo, per Laura Vizcaíno, de Kings League, i Àlex Faura, narrador dels partits del Nàstic a la COPE, el de Premsa Judicial per Guillem Sánchez, del Periòdico, el de Televisió pel Temps Lliure, de Ràdio Televisió al Vendrell, el de Fotografia per Carles Esporrin, el de Gabinet de Premsa pel Gabinet de Comunicació del Port de Tarragona, i finalment el públic assistent a la gala decidirà en directe el Premi de Periodisme Ciutadà i Comunicació Solidària entre 3 ONGs, Superat, Afacit i Club al Vaixell.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
Ho dèiem a l'inici, Xavi, Pedri no ha tingut bones sensacions a l'entrenament d'aquest matí i és dubte seriós pel clàssic de diumenge.
Sí, i mira que la recuperació anava per bon camí, tot apuntava que seria titular diumenge contra el Madrid, però aquestes males sensacions amb què ha acabat l'entrenament d'avui ho canvien absolutament tot. Ara en parlarem, és una notícia que ha avançat en Mundo Deportivo i que de seguida ampliem sobre el rival. L'equip blanc també s'ha entrenat aquest matí sense Benzema, però no, en aquest cas el davanter sí que sembla que podrà jugar al Camp Nou, malgrat el cop que va rebre en el partit de Champions contra el Liverpool. Precisament, avui el Madrid ha quedat emparellat amb el Chelsea en el sorteig dels quarts de final de la Lliga de Campions. L'anada jugarà al Bernabéu, la tornada a Londres, i qui guanyi s'enfrontarà al vencedor del Manchester City Bayern de Munic, l'emparellament estrella d'aquesta ronda de quarts. Per l'altra banda del quadre, el Benfica s'enfrontarà a l'Inter de Milà i el Milan al Nàpols, i a l'Europa League l'únic representant de la Lliga Espanyola, el Sevilla, jugarà contra el Manchester United, gran favorit al títol, amb l'anada a Anglaterra i la tornada al Pizjuán.
RAC 1 migdia.
Després explicarem com han quedat aquests sortejos, tant de la Lliga de Campions, sobretot, però també el de l'Europa League, però començarem amb aquesta última hora que han avançat els companys de Mundo Deportivo i que té a veure amb Pedri. Damià López, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
I el dubte seriós de cara al partit de diumenge contra el Real Madrid.
Sí, mira, Pedri podria perdre's el clàssic, tot i les bones sensacions que venia tenint els últims dies, segons ha avançat fa uns minuts el Fernando Polo. En l'entrenament d'aquest matí, Pedri no ha tingut bones sensacions i a falta de l'entrenament de demà, l'últim abans del clàssic, ara mateix el canari és seriós dubte pel partit. De fet, tenint en compte la situació, el més probable en aquests moments és que no se'l forci, perquè abans de l'entrenament d'avui el dubte ja era si jugava de titular o no. Pedri s'està recuperant d'un trencament muscular al recte anterior de la cuixa dreta. Després ho expliquem, però Pedri avui, al mateix temps que s'estava entrenant, ha estat convocat per Luis de la Fuente amb la selecció espanyola. És molt probable que sigui desconvocat. Et puc avançar que la Federació Espanyola no ha rebut encara cap comunicació per part del Barça, en què el Barça li digui que està lesionat. Per tant, aquí també doncs, podem tenir alguna orientació de si el Barça s'espera demà o no, però el Barça encara no li ha dit res a la Federació Espanyola al voltant de l'estat físic de Pedri. Com hem vingut explicant durant la setmana, Dembélé està descartat, és l'única absència significativa a la que es pot sumar Pedri, que finalment podria no rebre l'alta mèdica com s'esperava que passés. En tot cas, demà últim entrenament, ja parlarà Xavi i sortirem de dubtes, però insistim que amb molèsties i ara amb aturada de seleccions, si és desconvocat Pedri tindrà un parell de setmanes més per acabar de recuperar-se.
Doncs sentirem la veu d'un dels protagonistes d'aquest clàssic, Lewandowski, oi? Ha parlat de mi?
Sí, un document, Lewandowski, en una entrevista amb ESPN, s'assuma al debat sobre l'estil i diu que el primer que ha de fer el Barça és ser fiable defensivament.
You have to be focused first to...
Primer ens hem d'enfocar en ser forts defensivament, guanyar partits i anar-nos sentint cada cop més guanyadors. El següent pas seria crear més oportunitats i marcar més gols. L'exemple perfecte és el partit contra l'Inter al Camp Nou. Si tu fas 3 gols de local a la Champions, no et poden marcar després 3 gols.
Camp Nou. If you score 3 goals in Camp Nou in Champions League at home, you cannot concede also 3 goals.
En la mateixa entrevista, el davanter polonès diu que estan preparats per lluitar pels títols, diu que tenen un bon equip i que potser un canvi o dos els farien més forts. No perfectes, però sí més competitius. Mentrestant, el Madrid havien estat molt pendents del sorteig dels quarts de final de la Champions. L'equip d'Ancelotti, igual que el Barça, s'ha entrenat aquest migdia a la seva ciutat esportiva, el Madrid amb l'equip pràcticament al complet. L'únic jugador tocat, David Alaba, avui ha continuat fent treball a banda i no està clar que pugui entrar a la convocatòria. Per la resta, Ancelotti podrà presentar el seu equip de gala amb la presència de Benzema, que tot i el cop que va rebre la tíbia en el partit contra el Liverpool, podrà ser diumenge al Camp Nou. El francès avui s'ha quedat al gimnàs, però no tenen dubtes sobre la seva presència al clàssic.
Ara ho deia el Dami, el Madrid pendent d'aquest sorteig de la Lliga de Campions que hem viscut avui al migdia a Nyon i que ara repassem com ha anat. Per començar, el titular pot ser perfectament que el Madrid ha caigut en la part complicada del quadre. A quarts jugarà contra el Chelsea, amb la tornada a Londres, i en cas de classificar-se per la semifinal s'enfrontaria al vencedor del Manchester City Bayern de Múnich. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi. En efecte, sens dubte la part més dura del quadre, tal com de fet han reconegut els seus representants presents en aquest sorteig per part del Madrid, Emilio Butragueño, demanant en els partits la sort que en principi no han tingut en els bombos d'avui.
Sabemos que van a ser dos partidos de enorme igualdad, entonces ellos, por supuesto, querrán hacer bien su trabajo y nosotros el nuestro, y ojalá que tengamos esa cuota de suerte que se necesitan en estos partidos, que estemos inspirados y que todos lleguemos bien.
I preguntat per unes hipotètiques semis, resposta de Manuel del Buitre.
Ah, no, no, eso ya veremos. Nosotros tenemos que estar centrados en el Chelsea, sabemos el potencial que tienen. Ellos son muy fuertes en todos los aspectos del juego. Tienen jugadores de enorme categoría en cada posición. Entonces, no, tenemos que estar centrados en esos dos partidos que, insisto, van a ser de enorme dificultad.
En canvi, s'ha mullat més el director esportiu del Manchester City, Chiqui Begiristain, lamentant la duresa de la seva part del quadre.
Pues vaya sorteo, efectivamente, ¿no? Porque por la dureza del rival... Y incluso pues pasando, si pasamos, si logramos pasar esta eliminatoria, también por lo que nos espera, ¿no? Un Real Madrid-Chelsea, donde nos incomodan los ingleses y el Madrid pues también nos incomoda, o sea que, pero vamos a ver, yo creo que lo importante es pasar esta primera, ¿no? Esta primera gran dificultad, que es la del Bayern, por su experiencia, por su calidad, por su propuesta futbolística, y luego ya tendremos tiempo de más cosas.
Recordem que les anades d'aquestes eliminatòries de quarts, la del Madrid, per cert, idèntica que la dels quarts de l'any passat, es jugaran l'11-12 d'abril, just després de Setmana Santa, i les tornades una setmana després, amb el Madrid disputant l'anada a casa i la tornada fora, igual que passarien en unes hipotètiques semifinals, si passen, lògicament.
Aquesta és la part complicada del quadre, com reconeixien Xique Beristain, també Butragueño. Anem a l'altra banda del quadre, bastant més assequible, sembla.
Sí, d'una banda, duel italià entre Milan i Nàpols, i de l'altra, Inter i Benfica. L'eliminatòria entre Milan i Nàpols tindrà l'anada a San Siro i la tornada a l'estadi Diego Armando Maradona, mentre que l'Inter-Benfica es jugarà primer al Giuseppe Meazza i després a Dalús. Val a dir que el sorteig havia deparat que l'Inter jugués primer a casa, però com que comparteixen estadi amb el Milan, la Champions ha col·locat l'anada a Dalús i la tornada al Giuseppe Meazza, donant preferència al Milan com a vigent campió de Lliga. Els dos guanyadors d'aquestes dues eliminatòries s'enfrontaran entre ells a semifinals, amb la possibilitat, per tant, que també es repeteixi un altre duel entre equips italians. Almenys un dels tres ja té la seva presència assegurada a semis, que jugaran entre el 9 i el 10 de maig l'anada i el 16 i 17 la tornada. Recordem que aquest any la final es jugarà el dia 10 de juny a Istanbul.
Això a la Champions, i aquest migdia també s'ha sortejat el quadre de l'Europa League, i el Sevilla, únic representant de la Lliga Espanyola, no ha tingut gens de sort perquè s'enfrontarà al gran favorit al títol, el Manchester United, això sí, amb aquest petit avantatge que és jugar la tornada al Sánchez Pizjuán. Per tant, atenció amb l'equip anglès, perquè ja es va enfrontar a la Reial Societat a la fase de grups, va eliminar el Barça al play-off de setzens de final, també s'ha carregat el Betis a vuitens, i ara ha quedat emparellat amb el Sevilla a quarts de final. És a dir, en aquesta Europa League sempre el Manchester United s'ha trobat amb un rival de la Lliga Espanyola. El guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà a semifinals contra el vencedor del Juventus Sporting de Portugal. Per l'altra banda del quadre tindrem un Bayer Leverkusen Saint-Gilloise, els belgues són la gran sorpresa de la competició, i un Feyenoord Roma. Així queda el quadre amb aquests quarts de final que es jugaran el dijous 13 d'abril l'anada i el dijous 20 d'abril la tornada, i com dèiem, amb el Manchester United com a gran favorit després de la sorprenent eliminació de l'Arsenal. L'actual líder de la Premier va caure ahir contra l'Sporting de Portugal als penals, Bassas.
Exacte, després que l'anada Arsenal i Sporting empatessin a 2, el partit d'ahir va acabar també amb empat, en aquest cas a 1, i amb l'eliminació del valor doble de gols a camp contrari, doncs es va acabar decidint als penals, on l'Sporting va guanyar per 3-5 gràcies a una Dan Estelar. El veterà porter madrileny es va erigir en el gran protagonista, aturant-ho absolutament tot durant el partit i la pròrroga. 7 aturades de mèrit, 3 de les quals amb rematades dins l'àrea, i després als penals va encertar la trajectòria del llançament de Martinelli per convertir-se en el gran heroi. Parlant de porters, per cert, el del Sevilla, Marco Dimitrovic, també va ser protagonista en l'eliminatòria d'ahir, novament, i una altra vegada per ser víctima d'una agressió en el seu duel contra el Fenerbahçe. A Eindhoven, davant el PSV, un aficionat ja va saltar-li a sobre per agredir-lo i ahir doncs li va tornar a tocar el rebre per part de l'afició del Fenerbahçe, que va llançar de tot sobre el terreny de joc, i un encenedor va impactar en el cap del porter serbi, a qui van haver d'atendre tapant-li la ferida perquè el partit es pogués reprendre amb normalitat. I parlant d'episodis lamentables, els que també es van viure en la prèvia del Reial Societat Roma, que va acabar amb 3 persones detingudes en Sant Sebastià acusats d'atemptar contra els agents de l'autoritat i crear desordres públics.
El resum d'aquest migdia de sortejos, i ara que parlàvem d'Europa i de les competicions europees, avui llegim al País que la UEFA decidirà d'aquí a 2 mesos si expulsa el Barça de les seves competicions. La UEFA ho determinarà entre finals de maig, principis del mes de juny, quan acabi la present temporada. De fet, de les sancions a què s'enfronta el Barça pel cas Negreira en va parlar ahir mateix el president de la Lliga, Javier Tebas, en un col·loqui organitzat per La Vanguardia. Joan Lluís García, bon dia.
Bon dia. Tebas ahir es va mullar un cop més, va explicar la seva pròpia pel·lícula, tot aquest cas, del cas Negreira, pel president de la Lliga. El Barça no va comprar àrbitres, però sí que va intentar influir el col·lectiu arbitral, i només per això, va explicar, va dir, ja se'l pot sancionar.
Una cosa és un árbitro que le das dinero para que tome una decisión, y otra cosa que se entregue un dinero para influir. Eso no quiere decir que estás comprando los árbitros. Por tanto, es ahí donde yo digo, no creo que el Fútbol Club hace una compra de árbitro. ¿Qué puedo ver? Da la sensación que estamos hablando de intentar influir, pero eso no es comprar a los árbitros, en mi opinión. Eso no es comprar a los árbitros.
Ara bé, més enllà del mal reputacional que fa tot aquest cas al Barça, de retruc també a la Lliga, Tebas avisa que el club haurà d'assumir les conseqüències, fins i tot també un descens a segona divisió. Tebas creu que pujaria per la via directa al Barça i va voler treure importància malgrat el perjudici econòmic que també representaria per la competició.
Si deciden no pasa nada. No, solo con Barcelona sí. Digo, pero el tema reputacional, que es el, es que ahora tenemos un problema reputacional muy importante. El Barça volverá al año siguiente. La historia de las instituciones no es una temporada. Son tus hechos y tus actos y tus conductas. Y lo que no puede hacer la Liga es mirar a otro lado.
Tot i aquestes paraules, va voler remarcar també que ell no té cap mania personal al Barça ni a la porta, malgrat que trenquessin a última hora el pacte que havien tancat per vendre's els drets audiovisuals a CBC.
Si el Barcelona tiene problemas, somos corresponsables. No hay manía ni al Barça ni a ningún club que diga, si me he dirigido una vez a decirle, oye, vamos a fastidiar a la porta. En absoluto.
Tebas, de fet, va explicar que en el seu dia va celebrar l'acord entre Barça i CBC amb la porta, Mateu Alemany i Rafa Juste a casa del president del Barça. I per cert, Rocamora, sabies que Javier Tebas es diu com tu?
Xavi.
Es diu Xavier.
Home, clar.
Xavier. Ho va explicar ahir, doncs, que la seva família materna és catalana i que a casa, i també els companys de l'escola, encara avui en dia li diuen Xavier
Home,
Tebas.
També tenia arrels catalanes al voltant, doncs...
Va ser dones de Montserrat, en aquest cas. Exacte, però en aquest cas aquí... que comparteix amb tu l'onomàstica.
Ara sí que m'has arreglat el dia, Joan Lluís. Gràcies, Juanlu. Va. Un dels grans moments del dia d'avui, vaja, o dels més esperats, perquè avui hem sabut ja aquesta primera llista de convocats que ha donat el nou seleccionador absolut d'Espanya, Luis de la Fuente. Dami.
Sí, pels dos primers partits classificatoris per l'Eurocopa de l'estiu que ve, dissabte que ve a Màlaga contra Noruega i tres dies després a Glasgow contra Escòcia. Com s'esperava, unes quantes novetats. El Barça perd pes, de fet hi ha 15 canvis respecte a la llista del Mundial, l'última Luis Enrique. Tres convocats del Barça, Valde, Gavi i Pedri. Compte aquest últim nom, abans ho explicàvem, pot ser baixar pel clàssic, per tant pot ser desconvocat, encara que a hores d'ara, com et deia, encara el Barça no s'ha comunicat amb la Federació Espanyola per dir-li absolutament res sobre l'estat físic de Pedri. Grans absents, Jordi Alba, Eric García, Ferran Torres i Ansu Fati, déu-n'hi-do. Sergio Busquets, recordem que ja està retirat de la selecció espanyola. Respecte al Mundial cauen també Unai Simón, Azpilicueta, Pau Torres, Guillamón, Carlos Soler, Coque, Llorente, Asensio, Jeremy Pino i Sarabia. Les novetats, José Lu, el davanter blanquiblau, convocat per primera vegada amb la selecció espanyola absoluta. A més, entren Kepa, Gallà, Íñigo Martínez, David García, Pedro Porro, Zubimendi, Fabián, Miquel Merino, Ceballos, Brian Hill, Gerard Moreno i, atenció, Iago Aspas i el tan reclamat Nacho. I repeteixen, respecte al Mundial, Robert Sánchez, David Raya, Carvajal, Laporte, Rodri, Morata, Dani Olmo i Nico Williams. Una hora després que es fes pública la convocatòria, Luis de la Fuente ha parlat en roda de premsa. Una roda de premsa que gira bàsicament al voltant d'un absent que ja no va ser el Mundial. Sergio Ramos, de la Fuente, ha demanat matar el tema amb una sola resposta, però la insistència dels periodistes congregats a les Rozas ha arribat a esgotar la paciència del seleccionador espanyol. Aquesta ha estat la seva primera resposta.
Era una conversació privada. Que yo no tengo la buena costumbre de no airear las conversaciones privadas, pero en cualquier caso, para que sirva también de resumen, hay un seleccionador nuevo, con un proyecto nuevo, con unas ideas nuevas y que apuesta por un grupo de jugadores que son los que son. Empiezo con ellos esta nueva andadura, empezamos con ellos esta nueva andadura y nada más. Y apuesto por ellos y los voy a defender y quiero que estén conmigo y quiero transmitirles seguridad y confianza desde el primer momento. No os puedo decir nada, no hay nada más. ¿Vale? Gracias.
Recordem que Ramos fa unes setmanes va revelar una conversa amb De La Fuente en què aquest, segons Ramos, li va dir que fes el que fes ja no tornaria a la selecció espanyola. Cinc preguntes després de dir pràcticament el mateix, De La Fuente deia això.
Ya terminamos con esto, si están amables, por favor. Vamos a ver, que no se abrir ni cerrar. Yo confío en una serie de jugadores, ¿no? Y estoy en mi derecho de hacerlo, ¿no? Porque es mi responsabilidad. Y en esa relación de jugadores son estos. ¿Estás Ramos en ella? No. Pues será que confío más en estos, ¿no? Ya está. ¿Sí?
Bé, doncs taxatiu, ja, sí. Luis de la Fuente. Un record per Busquets, ja retirat de la selecció espanyola.
¿Qué te voy a decir de Busquets? Ojalá le tuviéramos. Es una leyenda. Ha dejado un legado y lo está dejando cada día más porque todavía le queda mucho recorrido. Nos hubiera gustado seguir contando con él. Tomó una decisión respetable y seguro que van a aparecer líderes.
I acabem amb un tall de José Lund, declaracions als canals de l'Espanyol, valorant la seva convocatòria.
Hola a todos, no puedo ni hablar de la emoción que tengo. Estoy súper contento de poder estar en la convocatoria de la selección española. Quería agradecer a todo el mundo que me ha apoyado desde siempre y a todos mis compañeros y cuerpo técnico. Gracias a ellos he tenido la oportunidad de poder estar aquí, así que no os voy a defraudar y os voy a dar todo. Gracias.
L'equip espanyol es concentrarà dilluns a Las Rozas, hi estarà 4 dies, i divendres es desplaçarà cap a Màlaga per enfrontar-se dissabte a Noruega. Per cert, primera llista també de Robert Martínez en Portugal, també comença la classificació per l'Eurocopa, ha convocat Cristiano. Molts aficionats de Portugal i també arreu del món es pensaven que s'havia acabat el cicle de Cristiano amb la selecció portuguesa, però Robert Martínez de moment continua comptant amb la llegenda de futbol portuguès.
Dami, gràcies.
Fins ara.
Tornant a la Lliga, abans parlàvem del Clàssic, però la 26a jornada Primera Divisió comença avui mateix amb el Valladolid Atlètic Club a les 9 del vespre. Pel que fa als catalans, Girona i Espanyol juguen demà, primer els gironins, que visitaran el Rayo a 4:45 de la tarda, i després l'Espanyol, que a 6:45 rebrà el Celta. Sobre el Girona, ja sabem la llista de convocats. Es confirma el que explicàvem aquests dies. Oriol Romeu i Borja García han entrat a la convocatòria, ja recuperats de les molèsties que els van impedir acabar el partit contra l'Atlètic de Madrid. La gran absència és la de Aleix García, que estarà entre 5 i 6 setmanes de baixa. I pel que fa a l'Espanyol, aquesta tarda farà l'últim entrenament per preparar el partit contra el Celta. Serà a 6:15, una hora abans, parlarà el tècnic Diego Martínez en la roda de premsa prèvia. Demà, a banda d'aquests dos partits, també juguen l'Almeria Càdiz a 2:00 i l'Atlètic de Madrid-València a 9:00 del vespre. Això a la Lliga Espanyola, i a les altres grans lligues europees, què tenim avui? Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. Doncs Anglaterra juga un partit de la jornada número 28, el Nottingham Forest Newcastle, a partir de 9:00 del vespre. Alemanya, la 25a jornada de la Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, a 9:15. I a Itàlia, dos partits avui, el Sassuolo Spezia, a 6:45, i l'Atalanta Empoli, a 9:15, partits de la 27a jornada. I a França, el Lyon rep el Nantes a 9:00 en partit de la jornada número 28.
I del cap de setmana, què destaquem?
Comencem per la Premier, que disputarà dues competicions. Demà el City juga els quarts de final de la FA Cup davant el Burnley, i diumenge jugaran els altres tres partits de quarts. Sheffield Blackburn, Brighton Grimsby i Manchester United Fulham, a 6:45 de la tarda. Per tant, el Liverpool Fulham queda ajornat sense data, perquè el Fulham juga a l'FA Cup. Per cert, que el Crystal Palace ha fet fora Patrick Vieira després de 12 jornades sense guanyar. A Itàlia avui celebren la presència de tres equips als quarts de final de la Champions. El Nàpols visitarà diumenge el camp del Torino, i tenim dos plats forts: Lazio-Roma, Inter-Juventus, tots dos diumenge. A França, el PSG juga diumenge també contra el Rennes a 5:00 de la tarda. Demà serà el torn del segon classificat, el Lens, que rebrà l'Angers a 9:00 del vespre. I a Alemanya, el líder, el Bayern de Múnich, visita el camp del Bayer Leverkusen diumenge a 5:00 de la tarda. Abans, demà dissabte a 6:45, el Borussia Dortmund, segon classificat, rebre el Colònia.
I en la competició femenina, abans que sentíem de la Fuente en aquesta primera convocatòria de la selecció espanyola masculina, ara el que fem és parlar de les jugadores del Barça, que continuen sense donar el seu braç a torça i mantenen aquest pols amb la federació. Patrick Guijarro, Gemma, ha estat força contundent, el tu diràs.
Sí, la migcampista blaugrana ha explicat a RAC1 que no baixarà del burro amb el seleccionador, Jorge Vilda.
Hombre, cualquier jugadora quiere jugar el máximo de competiciones, defender a su selección y estar en un mundial, que es lo máximo que puede aspirar un jugador. No es ningún capricho, no es un aire que nos ha dado, es porque realmente queremos cambios y queremos mejoras.
En la mateixa línia, per tant, que la seva companya, Mapi León, que també posava ahir per davant els seus valors i no el fet de jugar o no jugar un Mundial. Patri també ha parlat de l'eliminació de Copa, una llàstima pel vestidor, i ha donat tot el suport a Geise Ferreira, la jugadora protagonista de l'error en l'alineació.
Debió afectar, obviamente, porque hablamos con ella, la animamos y demás, y ahora pues a full con ella, y obviamente ojalá esto pues hubiese pasado diferente y se hubiese avisado y...
Avui el Barça, per cert, juga partit de Lliga al Johan a partir de 7:00 contra el València.
Deixem el futbol, obrim pla Napoli Esportiu i parlem de bàsquet. A l'Eurolliga entrem ja a la part decisiva de la fase regular. Al Barça li queden 6 partits i l'objectiu és acabar entre els 4 primers per tenir el factor pista a l'eliminatòria de quarts de final. Aquest vespre té una bona oportunitat per apropar-s'hi. Rep al Palau l'Estrella Roja, un equip de la part mitjana baixa de la classificació. Albert Ferran, bon dia.
Hola, bon dia. Després de les dues derrotes consecutives de la setmana passada a domicili, els blaugrana han vist com s'allunyaven els dos primers classificats, l'Olympiacos i el Real Madrid, Per tant, sense descartar guanyar alguna posició, el Barça ara ha de centrar-se en acabar entre els quatre primers. Els de Saras començaven la jornada tercers, però ahir el Mónaco va fer la feina i els ha avançat provisionalment, i compta que el cinquè, el Fenerbahçe, té només una victòria menys. Així que el Barça avui no pot fallar, i menys contra una Estrella Roja que és 14è i que té molt complicat l'accés a les eliminatòries. Àlex Abrines diu que s'han de fer forts a casa, que han de guanyar els tres partits que queden al Palau i que el públic ha de tenir un paper fonamental.
Els necessitem. I amb com estan les coses, crec que el Palau ha de ser un fortí, que no podem deixar-nos cap partit aquí. I bueno, tot passa per, bueno, primer per nosaltres, òbviament, però bueno, que amb el públic a favor i animant i donant suports als 40 minuts, pues, al final les coses són més fàcils per nosaltres.
Al davant, avui, aquest Estrella Roja de Dusko Ivanovic, l'extècnic blaurana, que, com dèiem, té molt difícil la classificació, és a 3 victòries del tall, malgrat que en els últims mesos ha incorporat jugadors de qualitat i amb experiència, com Vildosa o Facundo Campazzo, l'ex del Madrid, que ha tornat a Europa després del seu pas per l'NBA. Avui, però, l'Estrella Roja tindrà la baixa importantíssima de Nedovic, un dels seus jugadors de referència, i també la baixa de Dobrić. Saras no se'n refia i recorda que en la primera volta ja van haver de guanyar la pròrroga.
Hay muchísimo juego exterior, ¿no?, que ellos tienen ahora más con Campazzo, pues también nos hicieron mucho daño por dentro ahí. Yo creo que estuvimos perdiendo rebotes después de 3 quarts per 10.
La millor notícia pel Barça és que el tècnic té tota la plantilla a disposició. Abans del partit haurà de descartar jugadors. Barça Estrella Roja a 9:15 des d'un quart d'hora abans a RAC més 1.
Això serà aquest vespre, i aquesta hora el que tenim en marxa és la primera sessió de lliures del Gran Premi de l'Aràbia Saudita. Segona prova del Mundial de Fórmula 1. Ha començat aquesta primera sessió d'entrenaments a 3:15 i continuen les bones sensacions de Fernando Alonso amb el seu Aston Martin, ara mateix marcant el segon millor temps, només superat per Checo Pérez, el de Red Bull. De fet, el seu company de Red Bull, el company de Checo Pérez, em refereixo, encara ni ha sortit a pista. Max Verstappen és l'únic dels pilots que no ha marcat temps, i en canvi els Ferrari de Leclerc, que és tercer, i el de Carlos Sainz marcant el sisè millor temps, també de moment oferint bones sensacions. Anem al tenis. Bases. Carlos Alcaraz ja és a les semifinals d'Indian Wells després de guanyar Félix Auger a quarts.
Sí, cosa que no havia aconseguit mai, perquè, com comentàvem ahir, el balanç fins ara era 3-0 a favor del canadenc, però Alcaraz continua tombant portes i aquesta matinada l'ha superat per un doble 6-4 per citar-se amb l'italià Jannik Sinner a semifinals. Recordem que la primera semi la jugaran Medvedev i Tiafoe, tot i que totes dues tindran lloc demà, perquè avui els homes no juguen, descansen. Els que sí, les que juguen avui, en aquest cas, són les semifinals femenines a les 11 de la nit, hora nostra, Sakkari Sabalenka, i a les 2 de la matinada Swiatek Rybakina.
A continuació parlem de dues proves destacades del calendari esportiu de la ciutat de Barcelona. Comencem per la Copa de l'Amèrica de Vela. Avui s'ha fet oficial que Vilanova i la Geltrú acollirà la primera regata de la pretemporada. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Es farà entre el 14 i el 17 de setembre, a un any vista de l'inici oficial de la competició, i l'escenari serà al port de la ciutat, a pocs metres concretament de l'entrada. I quin serà el format? N'ha donat més pistes la vicepresidenta de l'organització, Aurora Catà, preguntada per RAC1.
Són 4 dies. El primer dia és entrenaments, i després hi haurà 3 dies en el que hi haurà una combinació de regates de flota i match races, o sigui, duelos, que està per definir. Està previst així que això es vagi aterrant un cop tenim la seu, es vagi ara definint com funcionaran el calendari durant els 3 dies de competició.
Des de l'organització asseguren que hi havia més d'una candidatura, però que la de Vilanova i la Geltrú era l'única que complia amb els requisits tècnics, i avancen també que el retorn econòmic per la ciutat serà molt elevat, malgrat que no n'han donat xifres exactes. Daniel Puig és el president del Consell Executiu de la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona.
Alguns l'hem vist i és bastant impressionant, és bastant impressionant. Hi ha un retorn sobre la inversió que no el puc dir, però és molt important. I aviat es presentarà d'una manera oficial i ho podreu comprovar.
La de Vilanova serà la primera regata de la pretemporada. A l'agost del 2024 se'n farà una altra a Barcelona, i entremig es treballa per fer-ne una tercera.
I d'altra banda, 15.000 persones corren la Marató de Barcelona diumenge vinent. L'organització de la prova ha presentat els favorits a rebaixar la marca actual. Gemma.
Compten amb el turc Can Kigenos-Bilen, amb 2 hores 4 minuts i 36 segons de marca personal, campió kenià dels 5.000 metres en 20 anys. La intenció és rebaixar el rècord masculí, que està en 2 hores 5 minuts i 52 segons i continua estant en el top 10 de maratons més ràpides del món. Entre les dones, la favorita és Geneva Gimmer, la que ha de batre també el rècord de Meseret Gebre de l'any passat, que està en 2 hores 23 minuts i 15 segons. La marató començarà a 8:45 del matí a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Es preveuen, per tant, afectacions al trànsit durant tot el matí i el migdia. La World Athletics, per cert, ha atorgat a la marató la Gold Label. És un segell distintiu de les proves que garanteixen un alt nivell competitiu i de qualitat i comoditats pels corredors populars.
I què ens falta per saber, Gemma?
Que n'envol el fill de David Barrufet, i en Barrufet podria debutar aquest cap de setmana amb el primer equip del Barça. Els blaugranes juguen la Copa Sobal a Lleó, amb baixes a la posició d'extrem, i això ha fet que Carlos Ortega hagi convocat el jugador de 18 anys del Barça Atlètic. Ahir el Fraikin Granollers va quedar eliminat de la Copa del Rei d'handbol després de perdre la ronda prèvia de la final a 8 davant el Ciudad de Logroño per 34-30. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma rep avui el Movistar Inter. És la jornada número 23 de Lliga, i a l'Europeu femení, també de futbol sala, a Debrecen, a Hongria, avui juguen les semifinals. Espanya-Portugal a les 4 i Ucraïna-Hongria a 8:15. I ahir parlàvem de la Barclay Marathon. Albert Herrero no ha acabat les 5 voltes en el recorregut de la cursa que es fa als Estats Units. En canvi, per primera vegada a la història sí que hi ha hagut 3 corredors que l'han acabat: John Kelly, Aurelien Sánchez i Karel Sabe. Per tant, són ja 17 persones que l'han aconseguit acabar des de l'any 86. 27 anys i 17 finishers.
I a punt de la Fórmula 1, en aquests lliures, Alonso ja és el més ràpid, ara mateix marcant el millor temps. Falten 5 minuts per les 3, una pausa i tornem.
Quan una assegurança et promet un preu molt baix per assegurar casa teva o el teu cotxe, no m'ho pensaria si fos per aquest cotxe.
Brum, brum.
O per una casa de nines. Per casa teva o el teu cotxe, tria AXA. Tria en qui confiar. I gaudeix d'una assegurança de qualitat per menys del que t'imagines. Tria AXA. Visita'ns a un dels nostres 7.000 punts de venda o entra a axa.es.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu grup o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
Amants de la Fórmula 1, ha arribat el nostre moment. Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Aràbia Saudí. Tota la Fórmula 1, només a DAZN.
Mundo Deportivo presenta el seu nou canal de pàdel. Un nou espai a la web on podràs trobar la millor informació del món del pàdel. Alta competició, entrevistes, pàdel amateur, consells de material i pales de pàdel. Tot a càrrec d'Alberto Bote i Nacho García Perulero. Referents en la informació esportiva de pàdel. Entra al nou canal de Mundo Deportivo i gaudeix del pàdel.
Estic buscant cotxe i el necessito ja.
Has mirat a Ford? Tenen molt bones ofertes i amb entrega immediata.
Ostres, m'hi aproparé.
Vés-hi del 23 al 25 de març. Fan Special Days i trobaràs més descomptes. Només a Garatge Central, a Figueres, Olot i Vic. Ford Nicolás, al Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tarraco Center a Tarragona, Reus, Valls i Cambrils. I Centre Trànsit a Tarragona.
RAC 1. La segona edició dels Premis DRAC organitzats per RAC 1 ja té guanyadors.
En la categoria Sostenibilitat,
La Fageda, Pablo Vidarte i Fundació Espigoladors.
En la categoria Innovació,
Núclia, L'Acta, Ideal Barcelona i Cuideo.
En la categoria Veu de l'Any,
Iman Raisali, Miss Raisa.
I en la categoria Històries amb Ànima,
Quim Llisorgues.
El dilluns 17 d'abril, la gala de lliurament dels Premis DRAC a l'Auditori de Barcelona.
Enhorabona.
Premis DRAC. La segona edició dels Premis creats per RAC 1.
Tots som 1. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial, organitza Activity Experience.
Poc més.
més de dos minuts per les 3. Obrim agenda cultural al Festival de Cinema de Màlaga. Bruna Cusí i Alberto Amani presenten A Pon Entrai, una pel·lícula amb participació catalana que avui es presenta a competició. Enviada especial de RAC1 a Màlaga, Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Tothom que hagi viatjat als Estats Units tindrà un record del seu pas pel control de passaports. L'extrema vigilància dels americans i la paranoia que sobrevola els funcionaris de duanes fa que el tràmit per entrar al país sigui tota una gincana. Una prova encara més dura per aquells que arriben per quedar-s'hi. És el cas de l'Helena i el Diego, una parella, ella barcelonina, ell veneçolà, que viatgen als Estats Units per començar una nova vida. Però un cop arribats a l'aeroport, seran retinguts pels agents de duanes i sotmesos a un interrogatori brutal. La pel·lícula, dirigida per Alejandro Rojas i Juan Sebastián Vázquez, posa de relleu el racisme de les institucions. En parlen Cusí i Amant amb declaracions a RAC1.
Planteja aquesta situació des del privilegi europeu i a poc a poc es va donant que en aquest tipus de duanes et tracten com una merda, vinguis d'on vinguis. Però sí que és veritat que si vens d'un país que està tan fotut com Venezuela, sempre hi haurà com una clara diferència.
Però que està basado en hechos reales, o sea, en cosas que les ha pasado a los propios directores, que ambos son venezolanos, y en otra gente latinoamericana.
La pel·lícula s'estrena el 16 de juny.
Avui arrenca el Tech & Play, un festival de tecnologia que permetrà conèixer les últimes novetats en innovació i connectivitat sota el paraigua del Mobile World Congress Barcelona. Es fa el Lliure de Montjuïc i els assistents podran participar en activitats immersives relacionades amb el metavers. Bàrbara Padilla.
Són activitats que barregen el món físic i el virtual. El festival servirà per saber quins són els avanços tecnològics que marcaran el dia de demà. Diumenge es farà una jornada Family Day pels més petits, amb tallers per fomentar la seva creativitat i curiositat. Hi haurà, per exemple, el Plantivers, el metavers de les plantes, que es podrà gaudir amb unes ulleres de realitat virtual i que permetrà interactuar amb Herbie, una planta intel·ligent capaç de prendre decisions. També podrem viatjar per 6 llocs de Barcelona a través de l'olfacte.
Avui és divendres, dia de novetats musicals, i U2 ha publicat Songs of Surrender. It's a beautiful day. El disc conté versions noves de 40 de les cançons més mítiques del grup.